acabem amb un repàs a la temperatura. 25 graus a Sant Francesc de Formentera, 22 graus a Palma i 23 a Es Mercadal de la Menorca. Arribam així a les 10 i 4 minuts. Ara comença Som Balears.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
En els seus inicis, Palma era una xarxa de carrerons i racons que bollien en sobollici de sa gent que hi feia allà sa vida. Els patis, enrevoltats pels habitants de sa capital, han estat testimoni de segles d'història de sa nostra societat, causant admiració de viatgers curiosos i d'estudiosos de ses nostres costums. Durant aquest mes de juny, l'Ajuntament de Palma proposa com a activitat per conèixer-los sa visita guiada que organitza el Centre Maimó Benfarach, on podeu conèixer els patis més coneguts de ciutat, tant de sa part alta com de sa part baixa, i que a lo llarg d'aquest programa mos introduirà el nostre col·laborador, el cronista de ciutat, Tomeu Bestart. Són les 10 i 5 minuts. Benvinguts a Som Balears. Avui, els patis de Palma.
A IB3 Ràdio comença Som Balears. Amb Tomeu Maura.
Patis, Tomeu Bestart, bon vespre, que són un patrimoni de ciutat.
Efectivament, inclús hi ha historiadors que han arribat a dir que configuren la ciutat, perquè és un lloc pues, semipúblic, on hi ha hagut moltes vivències i en certa manera el que copsa en els viatgers, sobretot que no coneix Palma, veu aquells carrers tan estrets i de cop i volta veu aquestes finestres, per dir-ho de qualsevol manera, aquests espais tan misteriosos i que sempre han cridat l'atenció dels vianants i dels que m'hauran vingut a veure.
A la Palma emmurallada era pràcticament l'única sortida del cap sol.
Sí, bueno, llavors també hi havia els horts, però dins en aquests carrerons, amb aquestes volades que antigament hi havia, que a partir del segle XIX ja varen desaparèixer, eren un carrer molt més foscos que avui en dia, i realment trobar-te amb aquest pati era un focus de llum, era un lloc semipúblic on la gent s'aturava a fer la tertúlia, on la gent inclús anava a cercar aigua, ja ho anirem veient a través en aquest programa.
M'agrada el títol de la contrella d'avui, els patis de Palma, Damià i la perdeleria pagesa.
Bé, sí, els patis de Palma i això, a Palma hi ha molt de senyoriu i per la pagesia, si un volia sobreviure, estan parlant dels segles 15, 16, 17, bé, fins als 19 pràcticament, i principis dels 20, hi havia d'haver molta pilleria, la pagesia era un perdeleria.
Ens fet l'escoltarem en aquesta contrella. Margalida Capellà, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Que molt llegeixer avui. Crec que un fragment preciós d'un tema també molt recurrent, un tema molt nostre, Un dia de matances.
Sí, sí, de Manuela de los Herreros i Sora. És una filla de Manuel de los Herreros i està molt bé.
Acabarem el programa amb aquest fragment d'Un dia de matances de Manuela de los Herreros i Sora. Xisco Mangual, bon vespre.
Bon vespre.
Que res.
Bueno, més que carrers, avui he jugat un poquet lo del tema dels patis i de carrers i, en fi, ja ho veureu.
I doncs ja ho veurem. 10 i 7 minuts són els arguments que vos proposam avui a Som Balears.
Programa 72 de Som Balears i avui ho feim passejant per la Palma Antiga, més concretament per els patis de ciutat, una de les seves atraccions amagades, fins fa relativament poc. Però no vos penseu que és una cosa exclusiva de Palma, hi ha un altre poble que també en té, i per una bona raó, ja mos ho descobrirà amb Tomeu Bestart. Na Gemma Càrdenas avui xerrarà del poblat de Balaifa. I en Joan Pons, ai, en Joan Pons. En Joan Pons és una altra història. Imagineu-vos la combinació. Setmana de Sant Joan i llicenciatura d'Història i sa butxeca. Cerca'l tu si el trobes. En poques paraules, li han donat permís, a banda que se'l coigués ell. La contrella d'en Damià Tomàs avui mos atracarà a sa perdeleria pagesa. Que ho diu ella, que no ho dic jo. I ja que tothom xerra dels patis de Palma, jo també diré sa meva. Perquè ja sabeu allò de que el patio de mi casa és particular. Comença Som Balears.
Comença també demanant vos la vostra col·laboració mitjançant les nostres xarxes socials.
Es compte de Twitter és @sombalears, el hashtag d'avui és Patis Palma, i el compte de correu és sombalears@ivetresradio.com. Mos hi posem, idò, un dels patrimonis indiscutibles de ciutat, els patis de Palma. Per què? Quina utilitat tenien? Perquè la ciutat se va construir envoltant d'aquests curiosos oasis metropolitans. Mos hi posem. Jo també he anat a escoles en francès, que és a dir, en el casc antic, a una zona envoltada de patis, un punt neuràlgic dels patis. Menys mal que estic acostumat a veure-los, són preciosos, i cada vegada que els veig m'apareixen encara més preciosos, però m'imagino que la gent que ve de fora, quan dius tu, comença a veure aquells carrerons estrets i de sobte se gira i mira i veus aquest pati, ara que era, la veritat és que meravellat, perquè són un dels patrimonis indiscutibles, ho deia en el començament del programa, de la nostra ciutat.
Sí, perquè mira, aquests patis, vull dir, hi ha molta ciutat que tenen patis, però aquesta dimensió que té Palma, per començar, que està bastant humanitzada, no? És el que xerra de la ciutat antiga. I llavors, la tipologia dels patis tal com ens han arribat avui en dia, són patis únics. Vull dir, poden dir que hi ha un pati típic mallorquí, així com d'altres coses són copiades, no?
Com és un pati típic mallorquí? Quina característica, si haguessin de definir un visitant, quines són les característiques típiques d'un pati mallorquí, què li diríem?
Bueno, el pati, el que jo ara he dit aquí molt ràpidament, no? Pati típic mallorquí és el fruit de segles d'evolució. És a dir, per entendre el pati i per definir-lo, primer hem de pensar com s'ha anat configurant. No? I per això m'ho hem de remuntar a l'època medieval. Clar, nosaltres, si hem de ser sincers, no sabem molt bé com era la ciutat andalusí, la ciutat islàmica, de Medina Mallorca, no? Sí que tenim certa idea, si tenim qualcuna idea, és gràcies a l'arqueologia. I si l'arqueologia sembla ser que mos diu que Palma, a 1229, quan ve el rei en Jaume, el que se troba és una ciutat configurada al seu carrer per la psiqui de l'aigua, per tot el sistema hidràulic que repartia l'aigua a través de la ciutat. Aquest sistema hidràulic configurava la forma dels carrers i les cases s'anaven posant, evidentment, a vorera d'aquests carrers. Aquestes cases com eren? Aquestes cases no tenien pati. Era una casa andalusí, i com va fer una casa andalusí? Pues perquè m'ho entenguin els oients, com una alqueria, molt senzilla, com una finca d'aquestes molt senzilles que trobàvem a lo millor per la Serra Tramuntana, no? Un aigovés, i a darrere un hort. Palma, en el segle XIII, sí que tenim clar que era una ciutat amb molt d'horts. Què passa? Que quan se cristianitza la ciutat, els pobladors, bàsicament, són catalans. I el que intenten, a partir de la ciutat que ja se troben, intenten reproduir el pati medieval que, per exemple, ens trobem a Barcelona o a Girona. Si a Palma s'han conservat qualcuns patis medievals, i sí que tenen una semblança molt, molt parescuda en els patis de Barcelona, de Girona, de Tarragona, de València. Què passa? Però que, clar, aquesta tipologia de pati medieval, que ara ja direm com és, no queda fossilitzat, va evolucionant. I sí que és vera que a partir del segle XVII, sobretot, a Mallorca, tant pel tipus de patriarcat que comença a sorgir, que són ja les grans famílies que s'aniran desenvolupant i que en el segle XVIII seran ja la noblesa, no? El gran patriciat urbà mercader. Aquest, pues, agafa prestat d'Itàlia, bàsicament, i de diferents llocs d'Itàlia, tota una sèrie d'elements que van configurant, llavors els assimilen com a propis, els mestres d'obra mallorquins, i creen el que ara tu i jo dèiem del pati típic mallorquí, que pot ser Can Olesa, Can Ribes de Pina, per entendre-me, són aquests patis que surten a les postals, perquè també hem de dir una cosa, a les postals poden sortir 5, 6 patis, però a Palma en el segle XIX hi havia 500 patis. Ja n'hi han desaparegut molt, però ara mateix 70 aviats...
Tots els pous de ciutat estaven als patis? És a dir, si ja anaven als patis a la caigua, o hi havia altres pous?
No, 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 no.
Que...
no, no, no. És a dir, pous O sigui, un pou hem de diferenciar. Palmes se nutria d'aigua a través de la psiqui de la... Antigament m'estic referint, a través de la psiqui de la vila, que partia a la font, estava molt a prop de on avui en dia hi ha la universitat, i quan agafant la carretera de Valldemossa vam encara trossos d'aquesta psiqui, de la psiqui real, o del Vixir, no? I aquesta psiqui és la que duia aigua fins a l'Almudaina. I duia una sèrie de brancals que s'anaven i anaven repartint per diferents carrers aigua. Això és de on se nutria la gent aigua. Llavors, sí que és vera que hi ha una sèrie de pous, per exemple, jo sé que a Can Olesa, en el carrer Morell, sí que allò, aquell coll de cisterna que hi ha en el pati, és un pou. És a dir, és un pou que va directament a una vena d'aigua independent de la psiqui.
Però els pous no eren públics.
Bueno, en la titularitat segurament no, però sí que és cert
que sí,
és a dir, tots els veïnats anaven a Can Sureda, en el carrer Savellà, a agafar aigua, això està documentadíssim, vull dir, i inclús hi havia una sèrie de cases, ja en el segle XVIII, molt potents, molt fortes, que tenien entrades pels dos carrers. Estic parlant de Can Sureda, el que també se coneix per Can Vivot, i, per exemple, Can Morell, també conegut com es Casal Solleric. Eren patis que donaven a dos, a en el Born i a Sant Caetà, a carrer Campana, en el cas de Can Vivot, i Can Savellà. I aquests patis servien de dreceres, i la gent, inclús hi ha l'anècdota, en el Camp Morell, de que hi havia una processó funerari amb un mort, que duien el mort amb un sol baúl, i en un moment donat s'aturen a descansar a mig del pati de Camp Morell i fan un responso. Perquè el nivell de confiança, i efectivament els patis, per tant, eren espais semipúblics.
Va tancar el pati, llavors.
Sí, perquè precisament se varen abusar d'aquest dret.
D'aquesta confiança, d'aquest dret.
Constitudinari que hi havia.
Jo volia fer una pregunta respecte de la font del Sant Sepulcre. Si la poden conceptuar com a de pública, o si això...
Sí.
I aquí, què és això? Un ujub o és una font o què és això?
Bueno, la font del Sant Sepulcre se nutreix de la psiqui de la vila.
De la psiqui de la vila.
Sí. I tinc entès que sí. I de fet, està el carrer de la Misericòrdia, està de la Concepció, està alineada en sa font.
És a dir, correcte.
O sigui, els carrers, el que estan fent a Palma és seguir les curves, els nivells topogràfics, perquè si li donem massa nivell a sa psiqui, l'aigua surt. I per tant, si mirant les corbes de nivell del plano de Palma, veiem que els carrers se desvien molt poc d'aquestes corbes de nivell, precisament per dur bé l'aigua.
Per evitar la sortida d'aigua. Aquests patis n'hi ha a tota Mallorca o són un element típic de Palma?
El que són patis, pràcticament només hi ha Palma. Sí que és cert que, per exemple, a Sineu, sí que conec un cas, que hi ha un pati fossilitzat en el carrer Palau, que hem de pensar que a l'època d'en Jaume II era capital també de residència dels Reis, i allà hi ha un edifici que li deien Governació antigament, i allà hi havia una casa pràcticament calcada a les cases de Palma, no? Amb un pati medieval, però lo normal és que no n'hi hagi. O sigui, els patis són típics de ciutat. I que no han de confondre'ns els clastres de possessió, que ja és un altre concepte completament diferent.
Quina utilitat tenien en realitat aquests patis? Les utilitats...
Bé, el pati...
Més enllà des que tinguessin pou, donar pou als veïnats.
Clar, el pati han tingut en el llarg d'estén diferents utilitats. Ara mateix tenen una utilitat turística, perquè m'ho entenguin els oients. En l'antic règim, en els segles de 7, de 8, durant l'època moderna, hem de pensar que aquestes cases són de famílies mercaderes. Els patricis de Palma, encara que ennobleixen, és una noblesa que té totes les arrels, sobretot a partir del 16 de les Germanies, tot el que és la noblesa, que eren els autèntics cavallers medievals, eren rurals, i qui agafa força, sobretot a partir del segle XVI, són els mercaders. I, per tant, són cases de mercaders. I els patis són, a part d'aquests espais semipúblics, que te donen ombra en l'estiu, te dona això plou quan plou en l'hivern, que te permet fer una tertúlia, que te permet cruzar el carrer, fer més via per cruzar un carrer, que te permet anar a cercar aigua en el pou, també serveixen perquè els propietaris tinguin, primer, puguin vendre els seus propis productes. És a dir, tant els que feien corserisme com els que tenia, feien mercadejaven els seus productes, els venien en els seus patis, muntaven unes taules com si fos una botiga. Això en el món, en el Marroc, la gent que ha anat pel Magreb encara ho veu. Hi ha moltes patis per els cuiners de ciutat i allà munten com un tenda aquell mercat, no? I doncs hem d'imaginar molt d'aquests patis un dia normal de ciutat durant el segle XVII, pues, que estan venguent dins els patis, hi ha muntat taules i allà venen coses, productes de sa casa. Si ha estat productes de Corso, teles d'Orient, ceràmica d'Orient, i si han duit d'Itàlia, pues, també ceràmica, tots els productes, sobretot teles, tot això se venia en el pati. I per això, i això explica que en els patis, normalment quan els patis, primer hauríem de definir com està configurat, hi ha centrada, el que en mallorquí deien centrada, en castellà el zaguán, centrada és el que dona, normalment és un arc apuntat a façana, i és com un passadís que dona en el pati, i en el fons del pati ja vam trobar normalment les païsses, bon, perquè allà hi havia les vistes, no hi havia cotxes en aquella època, hi havia, pues, hi havia els carros, i sobretot el que hi havia eren muls. Els cavalls a Mallorca, curiosament, no s'utilitzen quasi. Sí que són necessaris, perquè jo els obligava, lo dels cavalls armats des de l'època de la conquesta, de tenir un cavall armat, sobretot els senyors, per defensar Sitja. I per 31 de desembre, quan la festa de l'estandard, si els hi obligava a anar davant el governador militar a mostrar que tenien cavall i armadura i espasa per defensar Sitja. Però llevat d'aquest dia, les mules eren molt més preuades per senyors, per la noblesa, perquè eren molt més útils. Són més fortes, aguantaven... Bueno, i totes aquestes instal·lacions per les mules, les païsses, això totes les cases de Palma en tenien, i de qualcunes de realment peces de museu. Jo record, per exemple, Can Cera, en el carrer Sant Francesc, hi ha unes païsses per les vistes de fusta, amb tot, en cada lo que són les boxes, no? Diferenciats amb un treball de fusteria realment molt acurat, és molt guapo, no? I llavors també en els patis que trobem magatzems, sitges per guardar oli, han de pensar que en el cas, per exemple, de Solleric...
Rebots grossos.
Són rebots grossos. Per totes les, perquè ja dic, eren mercaders i havien de mester tot aquests magatzems per guardar, pues, tot aquest tipus de mercaderia, de, tant que compraven com que venien.
I tabarres. I tabarres per guardar vi.
Sí, clar, tot el tipus de productes.
Quina relació tenien amb la resta de la casa? Més allà d'allò com ho has contat.
Sí, clar, el pati és la peça més important de la casa, això tothom està d'acord en... I ja he dit que era aquell espai semipúblic, i llavors hi ha, per exemple, hi havia tota una sèrie de comportament social que la gent, només mirant el pati, que la gent ja sabia el que passava a la casa, no? Per exemple, els patis estaven sempre oberts amb una porta, i ja dic, era aquell espai semipúblic i era un estat normal. Si els dematins mos trobàvem el pati en la porta mig oberta, volia dir que hi havia una mort a la casa, i estaven de dol, i aquest dia, pues, la gent podria pujar a donar el dol, cosa que durant els dies normals, això avui en dia la gent no ho sap, però al segle XVIII tothom ho sabia, això era un llenguatge, una coincitudine, unes costums que tothom coneixia. Si te trobaves a casa oberta de pinta en ample, que diuen les dues portes ben obertes i tot el pati amb flors, han de pensar que els patis, com han dit, és un espai de feina, normalment eren molt sobris, eren molt austers. Si un dia me'ls trobàvem amb les portes obertes plenes de flors, amb cossiols, és que havia nascut, o havia hagut una primera comunió, una festa, no? Normalment és que havia nascut qualcú. I també tot el que era la planta principal, amb aquelles sales vermelles, grogues, endomassades, estaven obertes i tothom podia anar a pujar, donar-se la hora bona, i tenien el refresc de llimonada en gel que se donava en aquella època. Llavors també, en els patis, el que ja són els estudis. Els estudis són, normalment en el replà, tots els patis tenen un element arquitectònic que s'escala. Això és un que des d'època medieval. I normalment aquestes escales tenen un replà. En el replà, normalment, dic normalment, hi ha una porta que sol estar bastant decorada, normalment, sobretot són del segle XVI, fetes amb aquells escuts tardogòtics, això s'estudi. S'estudi és una peça fonamental de la vida ordinària i quotidiana dins la casa. Per què s'estudi? Hi havia, primer, els homes no pujaven mai, llevat de les excepcions que hem parlat abans, d'un mort, un naixement, els homes mai pujaven, ni tan sols els de gent de confiança, no pujaven mai a dalt, en el primer pis, en la planta principal. El senyor, el propietari, rebia a l'estudi.
Clar, el despatx, diguéssim.
Era el despatx. A l'estudi rebia en els majorals i en els amitgers de les possessions, en el despatx tancaven negocis, en el despatx feia les tertúlies en sobre mig, en el despatx, en aquest estudi, li deien estudis, en aquests estudis té l'arxiu, a l'estudi té la biblioteca, i inclús les cases ja més potents tenen un parell d'estudis, perquè inclús els fills fredins, o sereu, que encara no s'ha casat, el tenen, com avui dia, li han muntat un apartament en el fill. I en aquella època són cases molt grans, tota la família, quan dic tota la família, me refereix avis, pares, germans pares, tios, o sigui, vivien 30 persones perfectament una casa d'aquestes, el xer de les cases ja més potent, no? I clar, i per tenir una certa independència, l'hereu tenia moltes vegades, per això fins al segle XX, vull dir, tenia l'estudi, casa seva, no? I per això l'estudi, si un ha llegit les novel·les costumistes, en aquests estudis sempre hi ha històries d'aquestes tremebundes, no? De senyores i de mans...
I què d'era?
Bueno, seria una forma moderna de dir-ho.
Escolta, m'has contat el llenguatge que significava trobar la porta mig oberta, sí. I trobar les portes ben obertes. I si estaven tancades?
Si estaven tancades era que passava algo greu, perquè no se tancaven, si la família no era, i així tot, perquè han de pensar a ciutat. Antigament, les famílies, sobretot les patricis, la gent que tenia dobbers, normalment de la Immaculada fins al Corpus, és a dir, de finals de la Immaculada, principis, sí, 8 de desembre, fins al Corpus per juny, estaven a ciutat. Del Corpus fins a la Immaculada estaven a la possessió, la preferida, si tenien una finca, perquè estaven més frescs. Per tant, aquestes cases solien estar habitades en sèrio, vull dir...
Mig any.
Han de pensar que quan s'anaven a la possessió s'enduien pràcticament un parell de carros, mobles, no és com ara que se tenen amoblats el xalet i la casa a Palma, no. En aquell temps s'enduien el servici, inclús qualque animal, ser vac, qualque vac, això... Per tant, la casa quedava tancada, sempre quedava qualcú, però no és normal, així com avui en dia sí que estem acostumats a veure cases tancades, perquè avui en dia no és com un tent, no pot tenir un pati obert.
Sobretot perquè ja com a comptes tu que el bestiar es treien el pati, que el deixen obert quan es feia
no, però el bestiar no passava pel pati per anar a la païssa, però no estava mullat en el pati.
Però des del pati podien entrar a la païssa.
Els que havien d'entrar a la païssa només podies entrar pel pati, no? I per anar a donar-li...
Però això t'hi deixat l'obert al vespre?
No, al vespre no, perquè els atenia dins la païssa. Inclús han de pensar una cosa, que no ho han dit. A les cases, en aquestes cases, tu has dit abans, eren fosques. Bueno, eren fosques des del carrer, perquè totes aquestes cases, també un denominador comú, és que tenen un hort a darrere. Un hort, això avui en dia ja s'han perdut molt, perquè s'han urbanitzat... Però fins en el segle XX, aquestes cases tenen un hort, en forma d'un hort d'hortus conclusos, aquesta morfologia medieval, això sí que se conserva, i que a partir del segle XVIII se va convertir més que en un hort, en un jardí. Què passa? Que això sí, aquí sí que hi ha animals, però en el pati sí que hi ha documentat que, per exemple, duien ovelles per anar a vendre, o passejant, o el que i que sí que els ficaven dins el pati com si fos un sestadors, però era una cosa molt puntual, no? també és vera que mos costa entendre-ho, però a la ciutat fins en el segle XIX anaves pel carrer i te trobaves una trutja, te trobaves, no estaven, el carrer no estaven asfaltats, Sí, sí, havia gallines, vull dir, era un món molt més primitiu de lo que mos poden
dir. Jo he estat a l'Índia i te trobes qualsevol animal pel carrer, vull dir, no, des d'elefants fins a monedes, qualsevol animal d'aquesta casta. Les 10 i 29 minuts, publicitat, i continuem parlant dels patis de Palma. Mori poran tot d'un escoltar, se contrella d'en Damià, els patis de Palma i la pardaleria pagesa.
Som Balears, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Hija, ¿lo haces también? ¡Que me derrito!
Este verano, derrítete en Disneyland París. Vive tus vacaciones más Frozen cantando con la reina Elsa, la princesa Anna y Olaf. Reserva hasta el 9 de julio y ahora todo es gratis para los menores de 12 años. Ven a Disneyland París. Reserva en el 902-300-600 o en el Com Viajes y Viajes Ecuador.
Autocontrol, treballem perquè els anuncis que t'acompanyen al matí.
Quan et mous per la ciutat.
O quan gaudeixes del temps lliure. Siguin publicitat lleial, veraç, honesta i legal. Per això, anunciants, agències i mitjans, fa 20 anys que estem compromesos perquè la publicitat sigui responsable. Autocontrol.
Balearia y el Com Viajes te llevan a celebrar San Juan a Menorca. Barco Alcudia a Ciutadella. En butaca 48 euros. También llévate tu coche desde 137 euros. Precios ida y vuelta. Solicita nuestra oferta de apartamentos y hoteles. Reservas en el 902-300-600 o en el Com Viajes y Viajes Ecuador.
Sant Joan ja és aquí. El 23 i 24 de juny xalen les festes de Sant Joan a IB3 Ràdio.
El primer toc de fariol, els caragols, les avellanes a la contramurada, la convidada, l'equip del Faristol Menorca i els serveis informatius de la Ràdio Autonòmica t'explicaran tot allò que passa a Ciutadella.
Sant Joan a IB3 Ràdio. Sort i ventura.
A IB3 Ràdio, Som Balears, amb Tomeu Maura.
Aïda, relaxeu-vos, cau els ulls, deixeu volar la vostra imaginació, els patis de Palma i la pardaleria pagesa, en Damià Tomàs.
Els patis de Palma i la pardaleria pagesa, per Damià Tomàs. Ja ho diuen, sa casa fa senyor. Des que els estrangers han inventat sa multipropietat, però ja no sé què pensar. Vos imagineu unes nobles dels segles XV fins als XIX compartint una casa per un mes o amb uns altres? Crec que si els vells nostres tornassin, mos dirien que han perdut sa xaveta. Una casa on el senyor no la pogués vestir, o llinatge, o no, riquesa i poder, no se poguessin identificar. Això no és per mallorquins. Avui parlam dels patis de cases senyorials, de ses clastres i plantes baixes, d'aquell palauet on els estrangers que hi fiquen el nas queden meravellats, amb un pan de boc i més de mitja emperpelats. Parlant d'aquelles cases de patis de senyors d'orella alta, construïdes entre els segles XV i XVI, però sobretot en el segle XVI, una vegada les germanies se n'anaren a porgar fum. L'escriptor campaneter Miquel de los Santos Oliver descrivia d'aquesta manera: entradas sombreadas, cuellos de cisterna, hierros artísticos, pasamanos como encajes de piedra, columnas, galerías de estilo italiana o las puertas con formas esculturales de los estudios. Edificacions que marquen les diferències que entén de la vió havia entre senyors, menestrals i proletariat. Cases nobiliàries on els flots van en les castanyetes, vull dir, no tenien res a veure en les cases de menestrals que vivien a barris obrers com la Calatrava, o en el barri d'Escall, o de l'Argenteria, o dels Bordells, prop de la Porta Sant Antoni. Els patis són prop de barris arreplegats al voltant de parròquies de Salmudaina, Santa Eulàlia, Sant Nicolau, Santa Creu, Sant Jaume i Sant Miquel. Cases i patis de legendes, moltes elles construïdes damunt cases musulmanes del segle XII, que passaren per gòtic fins a arribar a lo que avui són. A vegades, vora les finestres o vora les gàrgoles, l'artista les farcia de sorpreses, de carasses, de figures horroroses i monstres. per a resaltar l'esperit liberal dels residents que llavors contrastaven la façana del pit superior, on medallons, estàtues i altres floquets representaven la caritat, la templança, la prudència o la pietat. Cases en senyoriu i en benet totes, on se mostraven les grandeses dels propietaris, les seves febleses, les seves debilitats i potser excentricitats. A Can Formiguera diuen que el comte Mal va fer construir una torre per a poder vigilar a Margalida, una monja que habitava en el vell convent de Santa Clara, ajudats per una colla de dimonis que la feren amb una nit. A Can Montenegro, Major Sanz i en Chopin va tenir un disgust quan un tinter se va abocar damunt una carta nàutica del mariner Américo Vespucci. A Can Calà s'encunyava moneda. A Can Berga, de ben l'any 1750, el senyor Gabriel de Berga i sa fortesa, on ara hi ha l'audiència, diuen que era tan bufa que volien rajolar casa seva amb monedes d'or. Però el rei li va desbaratar l'invent, no volgué que ningú trepitjat sa seva cara, i llavors va autoritzar enrajolar sa casa, sí, però amb monedes de cantell. Això ja no li va anar bé, així que ho va deixar passar de llis. Cases i patis. Els escriptors Donald Hemurray i Aina Pascual, en el llibre La casa i el tiempo, editat per l'Anyeta, en descriuen 66 de palaus, entre d'ells Can Montenegro, Can Formiguera, Can Solleric, Can Vivot, Can Calà i Cala Gran Cristiana, i també molt d'altres que la febre del turisme els ha convertit en bars i o restaurants. Cases que, com es veu, pertanyien a la noblesa mallorquina, en gran finques agrícoles, la majoria arrendades en els gemitgers. Finques d'amos i de madones, de parers, traginers, paredadors, margers, armotxadors, porquerets, figaraleres, collidors d'oliva, pastors... I tot això fins fa relativament poc temps, només fa uns 60 anys. Llavors hivern era mal d'anar en torn per la gent de fora vila. Eren temps de sedes per les hores, de parar ginyols, de lluny d'oli i de carburo. De vetllades de vores foc, de passar rosari, temps de fam, de mancances, de fer escap viu i de tenir un pot de pardaleria pagesa si on volia surar sa família. Aquesta és història d'un senyor de palau en pati i una mitja en fam. La Montpep de Vernissa era un pare de família carregat de lots. A casa seva sempre s'acabava el pa a banca sa talent. Un bon dia vegeix cel obert quan li digueren que un senyor ciutadà, propietari d'una possessió de Felanitx, cercava uns amos per i mitgers. Si aconseguia aquell hostatge, en Pepet, fill major, faria de porqueret i els més possers tindrien llet de vaca vulcana. Ses nines ajudarien a sa mare i nevaria sa seva dona. Amb el zou del galliner faria unes coques que no en fan maretes. No li varen haver de repetir. Agafats a tapins i cap a ciutat manca gent. I demanant, va posar peu a cap senyor. Era una casa de sa parròquia de Santa Eulari. En Pep era un entès en clastres, corrals, estables, de tanques seques, però res de casa de senyors. Per això va romandre estorat quan veia sa fatxada d'aquella casa i aquell pati amb bars, columnes gòtiques, escala amb ferros forjats i un coll de cisterna tan endiumenjat de figures que llevava sa set d'home el mirallò. De tot d'una va fer una passa enrere. Redell, quin lloc! Llavors a revestir de coratge i ben aviat ja va ser davant aquell senyor encara malaltissa que el va rebre en una sala de simonònica plena de quadros per les parets que el mig marejaren. El més prop que havia estat a un lloc semblant era car rector de la vila, i és que en Pep hi va anar-hi quan el feren anar a escoltar el sermó. Aquell senyor demanava més coses que un metge i en Pep responia tot ben clar i llampant. Ben prest entraren en bolivetes. Quan ja tenien quasi tota la marina feta, aquell senyor li va enflacar aquestes condicions. A Son Avall hi ha dues vinyes. La de la dreta és la meva. i l'altra, la de l'esquerra, serà la teva. Molt bé, respongué en Pep, i el senyor seguí. I no m'agrada veure grufar esport dins el goret fora del camí, així que no em vull veure de porquim per allà. Si no me fou enfadar i sou obedient, podeu començar demà mateix. Quan en Pep va arribar a son avall i va veure ses vinyes, li caigué l'ànima en els peus. La vinya del senyor era alta, cuidada i frondosa, mentre que la seva era magra, escafida i més de mi morta.
No passeu pena, l'amo en Pep,
li va dir a Margalida sa figuerolera.
L'amo en Francesc, la mitja que havia banc de bosc, sempre va menjar tot el rent que volgué de sa vinya sense que el senyor se n'adonés.
Lo que no m'agrada massa tampoc és això de no poder mullar els porcs dins aquest goret.
No passeu pena. Quan el senyor ve de visita, arriba amb un cabriol carregat de picarols i cascabells. Així que ja ho sabeu, en sentir picarols no heu de fer més que amagar els porcs i ell és tan bàmbol que ni se n'adonarà.
I així ho vau fer, en Pep, moltes vegades. I el senyor, ben content, no feia més que repetir. Bona mitjer, així m'agrada. Si ho feis així, sempre mos entendrem. Com veus, per ciutat, em poden tenir molt de bons patis, moltes cases i molt de senyoriu. Però per la vila hi ha molta pardaleria pagesa. Bona nit.
Saps de mi, que jo sempre m'agraden en les contraries, sí. Però ser avui m'ha agradat especialment.
Ai, da, mira, gràcies.
De fet, se m'ha fet molt curta.
Mira, i doncs, ets més llarga que he fet.
I doncs, se m'ha fet molt curta. Les 40 minuts, publicitat, i continuem parlant dels patis de Palma.
Som Balears, IB3 Ràdio.
Balearia y Halcón Viajes te llevan a celebrar San Juan a Menorca. Barco Alcudia a Ciutadella. En butaca 48 euros. También llévate tu coche desde 137 euros. Precios ida y vuelta. Solicita nuestra oferta de apartamentos y hoteles. Reservas en el 902 300 600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Hija, lo haces también que me derrito.
Este verano derrítete en Disneyland París. Vive tus vacaciones más Frozen cantando con la reina Elsa, la princesa Anna y Olaf. Reserva hasta el 9 de julio y ahora todo es gratis para los menores de 12 años. Ven a Disneyland París. Reserva en el 902 300 600 o en el Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
IB3 Radio. The Wines and Two.
Molt bon dia, benvinguts en aquesta nova edició de Zona Mixta.
Ahir el Mallorca va guanyar.
I com no, Rafael Nadal, que ha debutat a l'Obert d'Austràlia. És un dia de reaccions, és un dia d'opinió, és un dia de debat i d'anàlisi. A la meva esquerra, en Miquel Àngel Tous, en Miqui, Miqui, bon dia.
Bon dia.
Eugeni, bon dia, Joan Bibiloni.
Bon dia, com estàs?
Jaume Ginar.
Com anem, bon dia.
Colo Ramon, bon dia.
Dani Baljacoba, bon dia.
Albert Sales.
Oh, bon dia, com estàs?
Però feim-nos un pot de cas. Feu el que vulgueu, però no ho fiqueu en lloc amb vot demà amb prudència.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Alejandro Jurado.
A IB3 Ràdio Feim, els comptes clars.
Un cop d'ull a les iniciatives i tendències que mouen la nostra economia. Consumidors, empresaris, associacions, noves idees... Un programa per enrevisar les regles del joc, els nous nínxols professionals i les estructures que es mantenen vigents. Ho tenim tot en compte.
Quica Ramis te convida a escoltar Els Comptes Clars, de dimarts a divendres a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio som Balears, amb Tomeu Maura.
Moltes coses que demanar-te, Tomé, per exemple, quines tipologies, quantes tipologies hi ha quan parlem de patis de Palma?
Bé, la tipologia sempre és una cosa artificial, no? Però per intentar entendre la evolució, no? Però per abreujar, no? O sigui, bàsicament hi ha tres tipologies, que és, diguéssim, la gòtica o medieval. Llavors hi ha una que dirien renaixentista, que és, no és més que les formes medievals amb decoracions ja classicistes, duites d'Itàlia, i llavors hi ha la que se diu normalment barroca, que és la que parlàvem abans, que hi ha l'estil típicament mallorquí, no? És a dir, és un...
Més carregat.
És un caràcter... No és que sigui més carregat, és un caràcter, és una tipologia de pati pròpiament de ciutat, no? Que és fruit d'aquesta evolució que hem dit abans i que... Llavors hi ha una sèrie d'epíleg, no? Hi ha l'estil neoclassicista, tenim un parell d'exemples, modernista també, amb elements modernistes, però bàsicament són aquests tres, no? I quins són? A època medieval, jo ja he dit abans que quan els cristians arriben a Mallorca se troben aquestes cases d'un aigovés amb un hort bastant gros a darrere, i lo que se va, per lo poc que sabem i per totes aquestes actuacions arqueològiques que s'han fet sobretot els darrers 50 anys que es m'han donat un poc més d'informació, és que els patis se van configurant. Primer, les cases són bastant més petites que les que llavors veurem en el segle XVII, per exemple, no? Són cases, ja dic, d'un aigovés, i n'hi ha qualcunes que presenten una torre, eh? És a dir, la mateixa morfologia que moltes alqueries que hi ha per Mallorca, no? Sí, i encara aquestes torres se poden intuir encara avui en dia, perquè sabem que les cases, pues, això sí, des del segle XIII se configuren la façana, si ara estem encara en el carrer, no hem entrat en el pati, la façana és una façana bastant austera, que té la planta baixa, per entendre'ns, amb finestres un poquet elevades, la planta principal, que és la planta més alta, i llavors ja venen els porxos. En aquests porxos, moltes vegades, estan correguts en tota la façana, llevat d'un bocí, que no segueixen perquè és que ja hi havia una torre. No?
Ja dic, aquesta és... Damià m'està mostrant un exemple d'això que m'estàs contant.
Sí. I llavors s'accés en els patis, ja dic, les finestres solien ser coronelles, són aquestes, encara en queden amb, són aquestes finestres amb aquests arcs i aquestes columnelles tan estretes, tan fines, i que aquí li dèiem en el nom de coronella, i així ha estat coneguda sempre, i finestres conopial molt senzilles amb una porta que solia ser bastant gran. Hem de pensar que moltes vegades s'entrava en sa mula o en sa cavalla colcant, i per tant havien de ser portes bastant grosses i adovellades, és el que dèiem, es portar al forà. I llavors hi havia l'entrada, que ja han dit, no? I aquesta entrada pues, acabava normalment amb un arc de mel·la, que dèiem, un arc apuntat. I els arcs apuntats no poden tenir molta llum, com llavors tindran la sansa de paner, aquests arcs que són més oberts, no? Aquesta tipologia, si un s'ha passejat per Palma, l'ha vista, vull dir, encara en queden de cases. Entre la façana, el que és la primera cruïa, no? Entre la façana i aquest arc de mel·la, sempre, perquè aquest discurs sí que sempre se repeteix, hem de tenir en compte una cosa, per un parèntesis. En aquesta època no hi ha arquitectes, hi ha mestres d'obra. I els mestres d'obra és una feina gremial, artesana, i sempre fan l'home, repeteixen constantment. I clar, és més fàcil, les cases se repeteixen, la tipologia, en aquest sentit. En una època concreta, quan datam una casa d'aquestes, se ve més o manco, totes les altres se poden datar a la mateixa època, no? I el que trobam és un enteixinat de fusta, policromat, enllenyant vermell, que li diu la documentació, és un pi que ve fora de Mallorca, molt fort, que se solia pintar i sempre duia pintades a les vigues la bandera precisament dels reis de Mallorca. Normalment tres o dos pals de vermells. I en els escuts d'armes de la família i de la casa. Això és una cosa que encara avui en dia, i amb això Palma és molt especial, perquè no hi ha molta ciutat que puguin dir que conservar amb enteixinat d'aquestes característiques, estem parlant d'enteixinat que estan datats, es pots que han pogut datar final del segle XIII, molt a principis del segle XIV. No? I aquesta entrada, ja dic, medieval, sol ser bastant més estreta que les que llavors veurem en els segles XVII, donen pas a un pati també molt més petit, i aquest pati dona amb una escala que sol ser estreta però molt robusta. No hi ha aquelles balustrades que llevaven de ferro. Són balustrades de marès, molt, de vegades foradades en claustres de traceria gòtica, i aquest pati, ja dic, és una casa bastant més austera. Hem de pensar també la forma de vida medieval. Si miram pintures de ciutats d'època medieval, veiem que la gent fa la vida en el carrer. És a dir, aquella vida llavors que veurem a l'època dels Àustries, les senyores a dalt, a la primera planta, tot el dia a dins, això a època medieval no és tan així, se fa molta vida en el carrer, i les cases també són més petites. Una cosa que cridaria molt l'atenció, si poguéssim ara entrar a una casa del segle XIV, és que per de dins mos pareixerien discoteques, en el sentit de que les parets estaven completament farcides de pintures murals, de colorins, un vermells molt intensos, un negre, un blaus, normalment amb pintures de geomètriques, rectangles, estrelles, i de vegades les cases més potents amb pintures amb qualque alegoria, amb unes escenes de caça o de... Això diríem és la primera tipologia medieval, que ja he dit que les escales eren bastant més estretes, més poderoses, en el sentit de que eren de marès, no tenien balustrades, diguéssim, de ferro, com ja ho veurem, i tenien normalment aquestes cases senalla. Senalla era una passarel·la que conduïa a un moment donat, quan l'escala agafava l'altura del primer pis, llavors duia a un altre extrem del pati a través d'una passarel·la, duia a l'entrada principal. Aquestes entrades principals, com també les dels estudis que parlàvem abans, en aquesta època medieval, solen ser sempre portes de mig punt, i la que dona accés a la sala principal, en el pis principal, són portes bastant altes d'arc apuntat també, que també se conserven un parell a Palma.
Deixeu-me fer una aturada perquè vull saludar en Pere Fullana. Pere, bon vespre.
Hola, bon vespre, Tomeu.
Vull saludar en Pere Fullana i donar-li l'enhorabona perquè en Pere, dia 30, presenta un llibre d'un personatge que és clau per entendre la reforma de la Seu feta per en Gaudí, que és el bisbe arquitecte, en Pere Joan Campins i Barceló, en el qui també devem la remodelació del santuari de Lluc i també l'arribada de ses després d'en Jaume III a ciutat. Tot un personatge, Pere, que tu retrates en el teu propi llibre que presenta justament a la Seu dia 30, no?
Sí, això s'emmarca dins el que ha estat aquest any Gaudí Campins, que ha promogut la Catedral de Mallorca, i un dels objectius que teníem precisament era refrescar i actualitzar i investigar tot el que havia estat l'obra de Gaudí, i a la vegada doncs, també va ser una ocasió per fer una biografia un poc més profunda i més ampli d'aquest bisbe que pens que continua sent un mite per l'Església Mallorquina. I ara que sentia en Tomeu, que el salut, que
ell Tomeu ja té el llibre.
Per això, no? I ell va promoure una biografia del bisbe Campins a les biografies de mallorquins de l'Ajuntament de Palma l'any 2009, però pensant que és un personatge que dona tant de sí que per moltes biografies que escriguem no les haurirem, és a dir, no ho direm tot mai. No?
Farem un programa perquè val la pena tot allò que va ser capaç d'aconseguir per ciutat, per Mallorca, no només per Malma, per Mallorca, perquè ja dic que una de les seves grans conquestes és la remodelació del santuari de Lluc. Aquest bisbe arquitecte, en Pere Joan Campins i Barceló. Pere, enhorabona una altra vegada, dia 30 la presentació a la Seu, i sens dubte, sí, en Tomeu te vol dir?
No, jo vull aprofitar per donar-se enhorabona a en Pere per tota la gran tasca que està fent de l'arxiu capitular en tota una sèrie de publicacions que són un referent per tota la gent que li interessa la història, i aprofitar que estem aquí a la ràdio per donar-li enhorabona públicament.
Moltíssimes gràcies, però jo crec que en part també és un mèrit de la catedral, i tu saps que quan aquesta institució també tenen voluntat de fer coses, el seu potencial també és enorme, i jo he d'agrair en els canonges sobretot que la seva voluntat de treballar en aquesta línia, i n'estic molt satisfet de tenir molt el seu suport, no?
Efectivament, si és a voluntat, però després han de trobar la persona capaç d'executar aquesta voluntat correctament, i en Pere Fullana ho ha demostrat sobradament. Una ferrada, Pere.
Moltes gràcies, bona nit, que ho passeu bé.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
M'ho han anat molt ràpid. Els carrers de Palma i els patis de Palma, versió d'en Xisco Mengual.
Avui no xerraré de carrers. O sí, ja veurem. Els patis de Palma. És una cosa quasi exclusiva de la capital de Mallorca, encara que si neu, també en poden trobar calcuns. Tal vegada perquè va ser capital durant el regnat del rei Sanx. A Palma n'hi ha més de 50, quasi tots, per no dir tots, situats al casc antic. En trobam dos en el carrer de la Puresa, dos al carrer de la Mudaina, dos al carrer del Sol, dos més al carrer de la Concepció, altres dos al carrer de Montenegro, tres a l'Estudi General, quatre a Sant Jaume, quatre més al carrer de Morell, quatre a Sant Alfons i quatre més al carrer de la Vella. Però el carrer que té més patis és el carrer de la Portella, fins a sis. Molts han acabat convertint-se en seu d'institucions de caràcter públic. D'altres encara són de propietat privada i només es poden visitar durant la festa del Corpus, o sigui, el dijous posterior a la festa de la Santíssima Trinitat. Però no complica vostra vida, 60 dies després del diumenge de la resurrecció. Finalment, n'hi ha que només es poden veure des de fora. Museu d'Art Espanyol Contemporani, l'Hospital de Sant Pere i Sant Bernat, el Tribunal Superior de Justícia, són qualcuns d'aquests exemples de patis de caràcter públic. Els patis tenen el seu origen en els àtriums i no tant en els peristilum romans. D'aparença austera, amb el temps varen anar evolucionant fins a una decoració refinada renaixentista. Sincerament, no sé què dir, però acá ha quedat bé. I ara li donaré pas a Gemma per passejar amb ella, què més voldria jo, per un carrer de ses Pitiuses.
Bon vespre. Doncs avui us parlaré del carrer Narcís Puget, que es troba dins de ses murals d'Eivissa, la part més antiga de sa vila. Aquest carrer està dedicat avui en dia a Narcís Puget i Vinyes, que fou un pintor eivissenc, el qual va estar molt influenciat per l'impressionisme. Va néixer a Eivissa el 1874 i va morir a un poble d'Eivissa, Santa Eulària de Riu, el 1960. Les seues obres són especialment figuratives, amb un ambient costumista i amb molts paisatges inspirats en Eivissa. Va guanyar premis tan importants com els que li va permetre anar comissionat a l'esposori d'en Alfons XIII i també va rebre classes de personatges com Eduardo Chicharro. Quan va tornar a Silla va estar molt de temps sense pintar, fins a 1917, que Joaquim Sorolla i Batida visitar Silla i el va tornar a fer pintar. Va ser en aquest moment quan es centra en els temes locals, referim molt especialment a la vida quotidiana de Silla, i va ser cap al 1925 quan va començar a exposar les seves obres tant a Madrid com a Barcelona. Va viure els seus últims anys de vida a Santa Eulària del Riu totalment sec. Actualment, molt a prop del seu carrer, es troba el Museu Puget, on podem trobar les obres pictòriques d'aquest pintor eivissenc i del seu fill, Narcís Puget Riquer. Es va inaugurar l'any 2007 i el mateix any es va concedir en els dos, de manera pòstuma, les medalles d'or de la ciutat d'Eivissa. Per aquesta raó se li va dedicar un carrer en aquest pintor tan important i en el seu fill. Moltes gràcies i tornem a donar pas a en Xisco.
Gràcies a tots dos. Ai, perdoneu, és el costum. Acabaré xerrant vos de tal vegada els patis més coneguts, que serien Can Berga, Can Ons, Can Bordils, Can Olesa, Can Sales i Can Llorenç Villalonga. Començaré per el darrer, i és més fals. Men, si m'explic, Can Llorenç Villalonga... El pati està construït en el segle XIX, seguint ses pautes antigues, i era propietat de na Teresa Gelabert i Gilabert, dona de l'escriptor Llorenç Villalonga. El de Can Olesa data del segle XVII i conté tots els elements característics dels patis de Palma, com per exemple... Bé, però segur que això ja ho ha explicat en Tomeu Bestart. Tal vegada, aquest és el més conegut de tots, és el de Can Berga, ja que ara és la seu del Ministeri de Justícia i pertanyia de la família d'en Berga. Ja hi ha constància d'un Gabriel Berga i Sicília a l'any 1667. No confondre amb Vega Sicília, que és un dia espectacular que... No, anem per feina. El de Can Oms, ocupat per la família d'Oms des de 1642, i encara podeu veure les seves armes en el balcó de l'escala. Va sofrir reformes en el segle XVIII. El de Can Bordils, és el pati del segle XVII, reformat en el segle XIX i modificat per Guillem Fortes l'any 1940. Però ja ha recuperat el seu aspecte original segons un projecte de Miquel Vicenç. I per acabar, el pati més antic, com a mínim, la seva entrada. Podríem estar parlant de final del segle XIV, però també té trampa, ja que la llotja que dona en el carrer de la Portella, que va ser construïda a inicis del segle XX, per donar-li més il·luminació de la que tenia. N'hi ha molt més, fins a 50, ja vos ho he dit, però per avui ja està bé, que això de visitar patis també cansa. Música.
La setmana que ve farem el darrer programa abans esperant de cine d'estiu, que és el nostre bon voltor, ni durant juliol ni durant agost. Per això la setmana que ve, en Tomeu Vestar, repassarem els punts històrics de naixement de les nostres illes, de l'etapa teleòtica fins a l'actualitat. Això serà la setmana que ve. Vol deixar mare en la glosa, perdó, en la glosa, en la narració de la Margalida Capellà, Un dia de matances.
Fragment d'Un dia de matances, de Manuela de los Herreros Chorá. Àngel meu del cel vengut, me deia amb molta ternura, per fer la meva aventura en el món t'he conegut. Deixa que te beneixqui, si em dius mai t'olvidaré, ben lo ditxós que seré quan atén l'as mosonesca. Des meu amor gran i pur, reina absoluta seràs, Elisa, sempre estiràs gravada aquí, jo t'ho juro. Ell jurava tot això i jo, Rita, tot ho creia, perquè lo mateix que en deia sentia dins el meu cor. Així el nostre home augmentava i les nostres il·lusions. El temps de les vacacions, ai de mi, també acabava, i en efecte va passar aquell temps tan deliciós, i en el col·legi, enfadós, me'n vaig haver de tornar. Després, quan per venir aquí vaig passar per Barcelona, m'orvèrem allà una estona i d'ell me vaig despedir. Prometé que m'escriuria, i al principi ho complí bé. Però a prop d'un mes deu fer que carta ja no m'envia. Per això és que tu m'has vista fa un quant temps molta batuda. S'esperança t'hem perduda. Bona nit.
IB3 Radio.